Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 9 de juliol del 2023. El sol que ja ha sortit fa gairebé dues hores en un dia que no s'ha de pondre fins vora dos quarts de 10 de la nit a Alcanar, l'altra punta del país. De seguida, Martí Oliveres, que ens posa el dia del temps. Un dia més marcat per la calor. I espera't, ahir en va fer molta. Es van superar els 37 graus en punts del país. Avui és probable que el Pla de Lleida s'ascendeixi als 39, però és que dilluns superarem els 40 i de cara a dimarts es poden arribar a batre rècords històrics del país i que la xifra dels 40 s'assoleixi, diguem-ne, de forma fàcil a diversos punts del país. És, efectivament, un gran pic de calor el que s'ha anunciat per tots els meteoròlegs, també amb mirada internacional, que enganxa de ple la península Ibèrica, que tindrà el seu epicentre a Andalusia, on veurem si està en discussió el rècord històric de tota la península, que són 47,6 graus del mes d'agost passat, però també epicentre a l'Aragó. Per tant, el tocar de casa nostra, i d'aquí s'explica que també estigui en discussió el rècord de 43,7, que és el màxim que ha arribat a Catalunya la temperatura. Per tant, en les pròximes hores, precaució de tot tipus per aquesta calorada que tenim ja al damunt. Totes les mesures habituals que s'haurien d'observar, des d'evitar les hores de màxim sol, buscar les ombres, refrescar-se habitualment, i sobretot, una qüestió que a vegades diem molt, però que no es fa servir gaire, o no es coneix prou, que són els refugis climàtics que tenen les ciutats, que tenen les viles d'aquest país, que haurien d'estar a punt, esperem que sigui així, per aquest fenomen. Centres cívics, biblioteques, espais públics, molts de tancats, però també alguns d'oberts, que ajuden a evitar aquests perillosos cops de calor que poden venir en les pròximes hores. Tot això passa en un context, mentrestant, de campanya electoral, la de les eleccions espanyoles, quan falten exactament dues setmanes per anar a votar i que també té temperatura d'ascens. 24 hores queden pel punt culminant d'aquesta campanya, que serà el debat, el cara a cara, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, que serà demà, amb els dos aspirants a arribar a la Moncloa fent l'únic duel directe televisiu a A3Media, que RAC1 seguirà també en directe demà mateix. Avui, que La Vanguardia publica la seva enquesta pel pròxim 23 de juliol i atenció als números de l'enquesta publicada, insisteixo, aquest matí per La Vanguardia, perquè per Pedro Sánchez són altament preocupants. Altament preocupants. El PP confirmaria, segons el sondeig, el seu ascens electoral dels últims mesos i aconseguiria una victòria molt, molt sòlida que li permetria governar fins i tot amb comoditat, amb Vox. El PP, que aconseguiria, segons aquest sondeig de La Vanguardia, els millors resultats de l'última dècada, i tot sol, el PP sol podria sumar més diputats, la forquilla va de 138 a 147, que tot el bloc de l'esquerra junt. PSOE i Sumar es quedarien combinats lluny de la majoria per governar. Tindrien entre 133 escons en la part baixa de la forquilla, 152 en l'alta. El PP sol 138-147, la majoria 176. Situació que, de confirmar-se, podria expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa i deixaria un camí franc, potser un passeig militar seria més adient, per PP i Vox cap al govern d'Espanya, en bona part degut a l'abstenció progressista, segons els números que manega el diari. I tot això passa quan ahir va succeir un fet que potser hi haurà molta gent que no li sorprendrà, però que és significatiu, que és que la Junta Electoral va decidir deixar passar una reclamació que en qualsevol altre país europeu ni es contemplaria, probablement. Que és que la Falange, partit franquista, partit feixista, emeti en els seus spots electorals l'himne feixista espanyol, que és el Cara al Sol. És a dir, ara mateix, els mitjans de tot tipus, públics, privats, es pot sentir durant aquesta campanya al cara al sol. La Junta Electoral diu que no és competent per impedir que aquesta formació falangista faci servir la música que identifica una dictadura en campanya, cosa que no deixa de ser poètica i estèticament una bona caricatura, algú dirà dibuix directament, de com està quedant tot plegat. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de les enquestes electorals. Segons La Vanguardia, el PP guanyaria còmodament les eleccions espanyoles. Obtindria una forquilla d'entre 138 i 147 escons i arribaria a la majoria absoluta amb Vox. Pedro Sánchez aconseguiria entre 102 i 133 diputats, insuficients per formar una majoria alternativa. Mentrestant, un altre sondeig de l'Ara apunta la victòria de Feijóo, però el bloc d'esquerra resistiria i podria barrar el pas a la dreta.
Mentrestant, Catalunya es prepara per fer un front, per fer front a un pic de calor que pot batre rècords. Ahir es van superar els 35 graus, avui es fregaran els 39, demà es podrien assolir els 40. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per calor més intens al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona, que es notarà especialment el dimarts.
I tot i el pic de calor, les pluges de les últimes setmanes han permès a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ajornar dos mesos fins al novembre la possible entrada en situació d'emergència per sequera a Catalunya, a l'espera, però, que arribin més pluges. En l'últim mes, els embassaments han passat del 25 al 30%.
I nou cas de violència masclista a l'Estat, que eleva 25 el total d'assassinats masclistes d'aquest 2023. La policia espanyola ha detingut un home acusat de matar la seva dona a Logroño. L'arrest va passar, atenció, quan el sospitós intentava ofegar els seus fills al riu Ebre.
I el Festival Cruïlla s'ha acabat fa poques hores després de 4 dies de concerts. Ho ha fet amb un balanç de 76.000 assistents, 4.000 més que l'any passat. Ahir el protagonisme va ser per Antònia Font i Placebo. Les entrades per l'any que ve es posaran a la venda l'11 de juliol.
Als esports, el Barça ha tancat el fitxatge del jove davanter Vitor Roque, una de les grans promeses del futbol brasiler que serà blaugrana fins al 2029. El traspàs s'ha acordat amb l'Atlético Paranaense a canvi de 30 milions d'euros fixes i uns altres 31 de variables, i el davanter s'incorporarà a la disciplina blaugrana al mercat d'hivern un cop acabi la temporada al Brasil.
Acabem la setmana pendents d'una calor cada cop més desbocada. Avui es fregaran els 39 graus a Ponent. A la costa la sensació de xafogor serà més acusada i es mantindrà el domini del sol a tot el país en espera que el pic de calor arribi encara amb més força entre demà i dimarts.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, PP i Vox, que tenen molts números de governar plegats segons l'enquesta que publica aquest matí La Vanguardia.
Diari de campanya. Dia 3.
I una enquesta que, sens dubte, marca aquest primer diumenge electoral quan queden 15 dies exactes perquè hi hagin les eleccions al conjunt de l'Estat. I atenció als números d'aquest sondeig que ara us desgranem, que el diari ha encarregat a l'empresa Ipsos. La Vanguardia explica avui al seu diari que Alberto Núñez Feijóo ho té tot de cara per acabar manant a la Moncloa. El PP guanyaria còmodament les eleccions del 23 de juliol i tindria, atenció, entre 138 i 147 escons. La majoria són 176, acumulant el 35% dels vots. Per fer-vos una idea, són els millors números del PP des de l'última majoria absoluta, del 2011. Els populars obtindrien 7 punts més que els socialistes, 7, que es quedarien en 102-113 diputats i tindrien complicadíssim, pràcticament impossible, segons aquesta enquesta, arribar al llindar de la majoria, que està, com dèiem, en 176. El PSOE tindria 102. Ni amb sumar, ni amb la resta de forces d'esquerres, ni tampoc amb els partits independentistes. D'altra banda, el bloc de dretes que formen PP i Vox, sumat, combinat, tindria el 48% dels vots, que això és bastant visual, 48% dels vots entre 170 i 180 escons. Per tant, tenint en compte la part alta de la forquilla, podrien governar junts. Tot i que la ultradreta perdria escons, es mantindria com a tercera força entre 32-39 A prop, això sí, de sumar, que en trauria entre 31 i 39. Un altre detall del sondeig, fet just abans de l'inici de la campanya, és el percentatge de fidelitat dels votants. Més del 76% de les persones que van votar el PP l'any 2019 repetiran, per tant, una fidelitat altíssima del Partit Popular, mentre en el cas del PSOE aquest tant percent baixa per sota del 60. També és interessant veure cap on van els vots d'una marca que ha estat important en l'última dècada en la política espanyola, com és Ciutadans, i que ara ja no hi és. On van tots aquests vots? Doncs tot i que es donava per fet que un gran gruix anirien a l'ultradreta, aquí l'enquesta de La Vanguardia preveu que el 60% de les paperetes dels antics votants de Ciutadans el que van és al Partit Popular. D'aquí aquest ascens altíssim de la formació de Núñez Feijóo. Una altra de les dades interessants d'aquesta enquesta és la davallada del vot independentista. I aquí, interessant el sorpasso que es produiria a Catalunya, perquè Esquerra és qui s'enduria la patacada més grossa. Perdria gairebé la meitat dels seus escons, cauria de 13 a 7 i els passaria factura el vot útil cap al PSC. Per tant, el cinquè grup del nou hemicicle, després de PP, PSOE, Vox i Sumar, seria Junts per Catalunya, segons aquesta enquesta. Junts seria la primera força independentista al Congrés dels Diputats amb entre 8 i 9 escons. Esquerra en tindria 7, el PNB en tindria 5-6 i li trepitjaria els talons Bildu, que n'aconseguiria 5. La CUP perdria un diputat i es quedaria amb un de sol al Congrés dels Diputats. Pel que fa a la valoració dels líders, tots tenen més suspesos que aprovats, però el qui té el grau més alt d'aprovació és Yolanda Díaz, 46%, seguida de Pedro Sánchez amb 45%, Alberto Núñez Feijóo 42% i Santiago Abascal un 21%. A la pregunta, però, de qui preferirien com a president del govern d'Espanya, Feijóo és la primera opció, 33% d'encastats, 28% diu Sánchez, 14% Yolanda Díaz. Una enquesta que també reflecteix que una de les causes de la davallada de Sánchez és la polèmica llei del només sí és sí i la relació amb Catalunya. Un 52% d'encastats desaprova la gestió del seu govern davant un 43% que l'aprova. I quan es pregunta als que suspenen qui ha influït més d'entre les diverses opcions, la llei del Ministeri d'Irene Montero és la primera, la que citen més com a crítica, i en segon lloc coincideixen la derogació de la sedició, les aliances del PSOE amb Esquerra i Bildu i la gestió econòmica. D'aquí una estona ho comentarem tot plegat en tertúlia, desgranant aquestes dades, i també saludarem la periodista Carmen del Riego, la periodista política de La Vanguardia, que coneix molt bé l'entorn del Partit Popular, per veure com poden llegir aquestes dades quan queden 24 hores pel cara a cara televisiu. Per cert, que avui qui també treu enquesta, i és bastant diferent, és la del diari Ara. És la segona part de la que avançava ahir, i els vaticinis són clarament diferents dels de La Vanguardia. En aquest cas, el sondeig preveu que l'esquerra pugui aguantar la pujada de PP i Vox. Preveu que Feijóo guanyi les eleccions, però només amb entre 125 i 140 escons. Amb el PSOE molt a prop, 110-130. I l'enquesta també calcula que Sumar seria tercera força per davant de Vox. El partit de Yolanda Díaz tindria entre 30 i 40 cadires, mentre el de Santiago Abascal es quedaria entre 22 i 30. Un marge que provocaria pràcticament un empat tècnic entre els dos grans blocs i faria que els partits independentistes tinguessin la clau, en aquest cas sí, per atorgar la presidència a una de les dues bandes. O a una altra qüestió que és molt interessant i que avui apareix a la premsa, que és la possibilitat d'una repetició electoral. Coincidint amb aquestes dues enquestes, la de La Vanguardia, insistim, que dona altes possibilitats al pacte PP-Vox, i la de l'Ara, que ho dibuixa un escenari més obert, sobrevola aquest fantasma de la repetició electoral. Ho adverteix el director de La Vanguardia, Jordi Juan, al seu bitllet de la pàgina 2, que escriu que l'única opció que li queda a Sánchez davant la desmobilització de les esquerres és aconseguir entusiasmar el seu votant, reunir prou vots i impedir que el PP tingui majoria per governar. I perquè es creï una situació de bloqueig, diu que no seria tan fora assenyat. En la mateixa línia, Joan Tàpia, el periòdico, diu que el PP continua primer a les enquestes, però el futur govern espanyol està una mica més a l'aire. L'alternativa podria ser un govern del PP més Vox, o avalat per Vox, o un bloqueig, també diu, que podria portar com el 2015 i el 2019 a la repetició electoral. I a l'Ara també assenyalen que la victòria del bloc de la dreta semblava inevitable, i diu, ja no és tant, i tant Esquerra com potser Junts poden tenir la clau de la governabilitat. La campanya conclou, acaba decantant la balança. Per cert, interessant també l'anàlisi que fa Lola García a La Vanguardia. Llegim, cal preguntar-se, en el cas que governi PP i Vox, què passa amb el conflicte català després del 23 de juliol? Què passa amb Catalunya? Que guanyi Sánchez o Feijóo, diu, implica un model territorial o un altre. La política del primer ja la coneixem, la de Feijóo és una incògnita. El seu programa preveu recuperar la sedició, endurir la concessió d'indults, però en temes com la llengua, diu, s'ha mostrat conciliador. Feijóo adueix els orígens gallecs per mostrar una certa comprensió cap a la singularitat catalana. De fet, segons Lola García, la direcció d'Esquerra s'hauria plantejat l'opció d'intentar un diàleg amb el govern de Feijóo en solitari. Els republicans també haurien posat damunt de la taula una negociació amb Sánchez per donar-li suport si l'aritmètica ho fes possible. Aquest és el dibuix de les enquestes d'aquest diumenge a dues setmanes per les eleccions. I, evidentment, amb tots aquests elements al damunt de la taula, el que agafa més volada és el cara a cara de demà entre Feijóo i Sánchez, l'únic de tota la campanya i que pot ser absolutament decisiu. A 24 hores per aquest debat a 3 Media, el candidat a la reelecció continua tancat a Moncloa. Ja ens ho explicaven ahir, ha anul·lat tots els... No apareixerà en actes de campanya ni ahir ni avui, en tot el cap de setmana, per preparar l'enfrontament amb el líder popular. També... i tenen a veure les cites internacionals que té per davant. La primera, la cimera de l'OTAN dimarts a Lituània, on s'ha de trobar amb Joe Biden. A falta de candidat, la mobilització dels votants socialistes la fan ministres, fent còmplice al PP del programa electoral de Vox. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, amb acusacions al PP de donar màniga ampla a Vox pels pactes que ja hi ha. Margarita Robles i Pilar Alegría ahir interpel·laven directament Feijóo.
Está engañando a los ciudadanos. Él tiene que decir alto y claro que votar al Partido Popular, votar al señor Feijóo, es votar a Vox.
El programa electoral de Vox me parece muy preocupante, pero me parece mucho más preocupante que el Partido Popular se abrace a ese programa electoral, a esas líneas fundamentales del programa electoral y, en definitiva, a un partido político que busca eliminar todos los avances que hemos conseguido.
Advertint també que les dones s'hi juguen molt el 23 de juliol perquè és el col·lectiu que hi té més a perdre amb un govern de PP i Vox. Avui el principal acte del PSOE serà a Sevilla amb Maria Jesús Montero. Pedro Sánchez no reapareixerà a la campanya de mítings fins dijous que ve.
Fixa't el que diu Armenteres. Ahir no hi havia míting de Sánchez, avui no hi ha míting de Sánchez, dilluns, dimarts, dimecres no hi haurà míting de Sánchez. Hi haurà el cara a cara, dilluns. I, de fet, el PP el que ha fet és escalfar aquest ambient pel cara a cara. Sánchez Feijóo de 3 Media. El candidat popular acusa el president espanyol d'evitar els actes electorals, d'amagar-se durant el cap de setmana per no endur-se l'escridassada dels ciutadans. Feijóo, de fet, està convençut que sortirà reforçat del debat de demà amb el president espanyol. Ahir era en un poble de Badajoz, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo té Collavall, com serà el cara a cara de demà?
Él estará preparando insultos y descalificaciones. Yo voy a llevar propuestas y compromisos con los españoles.
A més, Feijóo no entén per què Sánchez ha buidat la seva agenda electoral.
La excusa del debate ya no cuela. En los pueblos de España probablemente no sea bien recibido. Voy a llevar al debate lo que he oído, lo que he escuchado, lo que me han dicho y las propuestas que he recogido.
En canvi, a ell sí que el van rebre bé a Corrales del Vino. Com a mínim, l'alcalde era de la corda.
Y gracias al nuevo presidente del gobierno... ¡Viva Feijóo!
Sí, com sigui, fons del PP expliquen que Feijóo és optimista amb el cara a cara de demà. Aseguren que el prepara entre acte i acte basant-se en els comentaris dels ciutadans i els informes dels seus assessors. Feijóo s'ho pren, diuen, com una oportunitat per recordar-li directament a Sánchez tots els mals del seu govern.
I avui que el Mañé serà en un dels grans mítings previstos pel PP a la plaça de Toros de Pontevedra, a Galícia. S'hi preveuen prop de 12.000 persones i a part de Feijóo també hi intervindrà Mariano Rajoy. Per cert, sobre aquest debat, d'aquest cara a cara a Sánchez-Feijóo, que és probablement l'acte més significatiu d'aquesta campanya electoral, RAC1 emetrà demà aquest cara a cara que es fa en directe a Antena 3 a partir de les 10 de la nit en una edició especial i ampliada del 9C amb l'Anna Ballonesta, que tindrà una tertúlia especial també amb Rafa López, amb Enric Sierra, amb Dolors Camats i amb Eulàlia Soler, i amb l'anàlisi dels periodistes de RAC1 que segueixen les campanyes electorals de PSOE i PP, Jordi Armenteres i Arnau Mañé, des de Madrid. Per tant, programació especial també demà de RAC1 per seguir aquest interessantíssim cara a cara. Més enllà dels dos grans candidats a entrar a Moncloa, Santiago Abascal es va tornar ahir a reivindicar com a actor decisiu en aquestes eleccions i per primer cop va entrar de ple en les crítiques que ha rebut Vox per censurar actes culturals. El candidat d'ultradreta Onega diu que allà on governin faran el que vulguin respectant els gustos dels espanyols. no sé quins, però en general dels espanyols. Abascal ho deia ahir al vespre a Saragossa en un acte en què li van donar suport unes 2.500 persones segons l'organització. Marc Poyato.
Abascal s'ha encarat els que el critiquen per censurar representacions culturals i diu que és l'esquerra qui ha posat la mordassa a escriptors i cantants.
Nosotros no hemos venido aquí ni a asumir sus discursos culturales, ni a pagar sus fiestas, ni a aplaudirles. Y allí donde tengamos competencias en materia de cultura, vamos a hacer lo que nos parezca. Y lo que nos parece es que lo que se debe hacer es hacer cultura respetando los intereses y los gustos de los españoles.
El líder de Vox ha titllat un cop més Pedro Sánchez de mentider i també de covard.
Porque no pueden pisar la calle, porque la calle no aguanta ni una sola de sus mentiras, porque Pedro mentiras, los españoles no le quieren.
Abascal diu que no pensen acceptar les herències que deixarà Sánchez amb Europa, el Marroc o ETA. Tot al mateix sac.
Gràcies, Marc. Sobre les dretes, avui podem llegir una entrevista a l'exministre José Luis Ábalos al Mundo, que rebutja frontalment l'abstenció, la possibilitat que el PSOE permeti al govern del PP mentre no hi sigui Vox. Diu literalment que això ni s'ha de contemplar, que no seria útil com a arma electoral. I sobre PP i Vox, Ábalos afirma que diguin el que diguin les enquestes i siguin quins siguin els resultats, el pròxim 23 de juliol la dreta moderna ha fracassat. En tot cas, diu l'exministre, la dreta que continua viva és la que continua vinculada a la dictadura. Seguirem els actes de campanya dels partits espanyols. Yolanda Díaz també marca distàncies amb el PSOE, l'acusa de no ser prou contundent davant dels empresaris que volen allargar l'edat de jubilació a 70 anys. La candidata de Sumar s'atribueix el mèrit d'haver forçat els socialistes a fer una reforma laboral i a pujar el salari mínim. Díaz omplia ahir el Teatre Olímpia de València quan es complia un any de la presentació en societat de la plataforma de Sumar en un míting en el qual va prometre un nou sistema de finançament pel País Valencià, Roger Perciba.
Sí, des de València Díaz fa dos tirs amb una pedra. Promet un sistema de finançament just pel País Valencià i diu que PP i PSOE calcen del mateix peu.
Nos comprometemos a arreglar de una vez por todas la financiación autonómica para València. Salid a votar el 23 de julio para defender vuestros derechos. Salid a votar porque el PP y el PSOE no lo van a hacer.
I encara més clatellades al PSOE.
Sin Sumar grande no hay gobierno de coalición progresista.
I adverteix dels pactes entre PP i Vox.
Necesitamos ganar por goleada a esta gente que está restringiendo los derechos en nuestro país.
Díaz promet justícia fiscal i acabar amb l'oligopoli de les elèctriques.
I precisament abans en parlàvem, preveient l'escenari que dibuixa l'enquesta de La Vanguardia, queda palès que, tot i que Alberto Núñez Feijóo pot guanyar, necessita el suport de Vox, o fins i tot miraria de recórrer, tot i que l'entorn socialista ho nega, a una abstenció socialista, com apuntaven i que han assenyalat diversos cops des d'Esquerra Republicana. Ahir Pere Aragonès hi va abonar un cop més aquesta teoria i va avisar que són les elites qui collaran Pedro Sánchez perquè l'endemà del 23 faci president Feijóo. Des de Manresa, la ciutat més gran que governen els republicans, el president del govern, dirigent d'Esquerra, va advertir ahir que votar socialistes no fa cap favor a Catalunya.
Fan una crida en allò que en diuen el vot útil, però aquest vot no és útil. És inútil perquè es pot desactivar fàcilment el 24 de juliol. Quan el 24 de juliol hi hagi les trucades dels de sempre, el PSOE perquè faci el de sempre. És a dir, perquè deixi governar en aquells que defensen la unitat d'Espanya per damunt de totes les coses, fins i tot per damunt dels drets fonamentals.
Aragonès que feia servir ahir aquest avís per reiterar que els republicans són l'únic partit capaç de forçar el PSOE a mirar a Catalunya, a Sergi Giró.
Esquerra tem que les paraules de Felipe González aquesta setmana demanant als socialistes que donin suport a la llista més votada es converteixin en fets. Pere Aragonès està convençut que els poders fàctics de Madrid agafaran el telèfon per forçar Pedro Sánchez a participar, diu, a aquesta operació d'estat.
Durant tot el dia rebrà una trucada d'aquells poders financers, judicials, polítics, de la dreta i l'extrema dreta, que li demanaran al PSOE i al PSC un servei a Espanya. Un servei a Espanya en forma d'abstenció perquè governi la llista més votada.
El president creu que Esquerra és l'únic partit capaç de frenar-ho.
L'única manera que aquesta trucada, quan despengin el telèfon, vegin que comuniquen, és que Esquerra Republicana obtingui una gran força, obtinguem un paper decisiu.
I reivindica que ja ha aconseguit avenços com els indults o la taula de diàleg, que, per cert, no apareix al programa electoral d'Esquerra pel 23 de juliol.
I per la seva banda, els comuns que reclamen un canvi d'actitud a Pere Aragonès en un acte a Mollet del Vallès, Jéssica Albiach va retreure-li al president que doni per perdudes les eleccions per l'Esquerra i que resigni a que Espanya tingui un govern de dretes, Adrià de les Heres.
El BIAC va reclamar als republicans que abandonin el pessimisme.
Sisplau, pot el president del govern de la Generalitat deixar d'una banda aquest derrotisme i sortir a guanyar?
La líder dels comuns va criticar aquesta campanya de la por perquè diu que així no seran capaços d'aturar l'ascens de PP i Vox.
No li està fent cap favor a Catalunya. Al contrari, el que necessitem són unes institucions fortes que surtin també a guanyar.
Tot i això, els socis de Sumar es van mostrar preocupats per les polítiques contra el català que han impulsat els nous governs del País Valencià i Balears i es van vendre com l'únic partit polític capaç de blindar la immersió lingüística.
Mentrestant, Salvador Illa, que considera que només socialistes i populars surten a jugar la Champions el 23 de juliol i relega a segona divisió d'Iguilla les disputes Esquerra Junts i també de Vox i de Sumar. El primer secretari socialista va tirar de símil futbolístic per demanar el vot útil, Sílvia Solanes.
Des del Baix Llobregat al matí i des de Ripollet a la tarda, Salvador Illa va voler situar aquestes eleccions en una lluita de dos i ho va fer així.
Este partido que vemos entre Esquerra y Junts, a ver quién queda primero de ellos. Segunda división, con todo el respeto. Segunda división. Esa pelea entre Sumar y Vox, a ver quién queda primero de ellos. Segunda división también. Nosotros a la Champions. O Pedro Sánchez o Feijó.
L'altre missatge socialista del dia és que Pedro Sánchez ha aconseguit baixar la tensió política a Catalunya en contra de la política confrontació de Feijó. Avui el PSC fa parada a Tarragona.
I mentrestant, Junts per Catalunya, que apunta contra el PSOE, diu que són el mateix que el PP, al matí a Vic i a la tarda a Terrassa, insistien que els socialistes han anat contra els interessos catalans els anys que han estat al capdavant del govern d'Espanya, Joel Penya.
Josep Rull va dir que tant era qui governés que només canvien les formes i va fer referència als espionatges de Villarejo i l'aplicació Pegasus.
Un és més sofisticada que l'altre. La Dolores de Cospedal agafa el Villarejo. El Villarejo com a concepte, eh? Aquest home només li falta l'escuradents. Però Margarita Robles és Pegasus. És espiar el que no pensa com tu. Uns amb lluentons, els altres no.
I la candidata Míriam Nogueras, que va insistir que el PSOE no va badar boca l'octubre del 2017.
On està aquest diàleg del que tant han parlat durant aquests 5 anys? Jo no sé on estava el senyor Sánchez, la senyora Batet i el ministro Iceta. Quan la policia espanyola va venir a Catalunya a pagar els catalans.
Nogueras també va donar per fallida l'última legislatura.
I la CUP, que posa mentrestant el focus de la campanya natural a l'extrema dreta, els copaires visitaven ahir Ripoll, on fa 3 setmanes que governa Aliança Catalana. La CUP posa el mateix sac l'extrema dreta catalana i Vox, diuen que són el mateix, i que seran generosos per aturar-los. Tot i així continuen descartant investir Pedro Sánchez. Ferran Dalmau.
Des de davant de l'Ajuntament de Ripoll, els copaires van intensificar els atacs contra l'extrema dreta. La cap de llista Girona, Mireia Bahí, els va acusar directament.
Són uns covards, i els covards assenyalen els dèbils.
Per això, des de Ripoll, van insistir que ajudarien a combatre'ls.
La CUP combatrà l'extrema dreta a Ripoll i a la Moncloa de la forma més generosa possible.
Tot i que es mantenen immòbils amb Pedro Sánchez, no l'investiran si no els assegura un referèndum, i llancen també un dard contra Sumar. Diuen els copaires que de poc serveixen les propostes de Yolanda Díaz perquè quan pacta amb els socialistes queda tot en paper mullat.
I mentrestant el PDeCAT, que veuria amb bons ulls sumar-se a un front comú contra Vox, el candidat Roger Montañola situa el partit de l'ultradreta com la seva línia vermella a l'hora de negociar. Amb la resta no hi té ni un sol problema.
Un partit que està anclat en una època que aquest candidat que els hi parla no havia ni nascut i que a més fa de l'anticatalanisme la seva bandera, és evident que no ens hi podrem ni assentar i que és més, l'hem de combatre. En aquesta línia sí que, evidentment, amb la resta de partits catalans, qualsevol atac al que és Catalunya, evidentment ens trobaran al seu costat perquè és el que som.
Parlant d'ultradretes, 2:02 del matí, durant aquesta campanya, no us espanteu si mirant la televisió o escoltant la ràdio us trobeu que escolteu això. És l'himne de la falange espanyola de les Cons. Si mireu el rellotge digital i veieu que no és l'any 39, però vaja, el partit franquista es presenta també a les eleccions, se li permet. La Junta Electoral s'ha negat a prohibir-ne l'espot en què sona aquest Cara al Sol. Ràdio i Televisió Espanyola va fer la consulta a la GEC dient si es pot emetre o no un himne franquista, un himne dictatorial, o si això vulnera la llei de la memòria històrica. Doncs bé, la Junta Electoral, que en altres moments ha estat, en fi, molt ràpida en decidir què es fa i què es deixa de fer i què es pot dir i què no es pot dir, què es pot tenir als balcons i què no, doncs ha dit que sí que es pot emetre perquè això no humilia ningú. A més, la Junta diu que no pot aplicar censura prèvia, que no li pertoca vetar publicacions perquè això és cosa de la justícia. Doncs està, ja queda clar. I ahir va ser el primer dissabte, per cert, d'obertura de les oficines de Correus. Sabeu que perquè és el 23 de juliol, en plenes vacances, s'ha posat molt l'accent en la votació prèvia, la votació, el vot per correu, doncs segurament amb aquesta primera obertura de les oficines de correus ahir no van tenir la rebuda que s'esperaven. Els sol·licitants van arribar en comptagotes a la gran majoria d'oficines. A les primeres 4 hores van demanar paperetes només una vintena de persones, mentre en un dia normal i corrent se'n gestionen 300. Tot apunta que el problema ha estat que poca gent s'hauria assabentat que Correus estaria obert a fins a 33 municipis catalans. Hi havia persones que, de fet, van entrar ahir a les oficines dient que s'ho havien trobat de casualitat. En parlaven a l'Agència Catalana de Notícies.
No tenia ni idea. No vinc mai a Correus, de fet, i ha sigut sort.
Lo buscamos por Google, pero no había información, y al pasar por delante me fijé que tenía un cartel.
Ayer justo miré en Google a ver qué oficinas de correo estaban abiertas para ejercer el voto, y ponía que estaban todas cerradas.
Clar, si ho diu Google que està tancat, doncs és això. Dissabte que ve, sapigueu que tornen a obrir els llocs de correu on hi ha més demanda per votar, i el vot que encara es pot sol·licitar fins aquest pròxim dijous. Avui falten 14 dies per les eleccions. I amb els senyals horaris de 8:45 del matí, anem amb la resta d'informacions d'aquest diumenge. I que ve marcat, entre altres coses, per una qüestió que notareu des del moment en què sortiu al carrer. Catalunya està en guàrdia per la pujada de les temperatures de les pròximes hores. Estem a les portes d'un pic de calor que podria batre rècords. Ahir us explicàvem que seria ja un cap de setmana de temperatures molt altes, ja ho heu notat segur, especialment en alguns punts de Ponent, la Catalunya Central, la Vall de l'Ebre, fins i tot el prelitoral. La temperatura més alta del país ahir va ser el municipi d'Alcarràs, al Segrià, 37,9 graus, per tant 38 pràcticament. I atenció, perquè s'espera que avui la calor encara sigui més intensa, que s'arribi als 39. De fet, el Meteocat, a més, hi ha un avís de perill per calor a les comarques del Segrià i el Pla d'Urgell, i de cara a dilluns i dimarts, compte que encara continuen pujant les temperatures. Dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya amplia aquest avís a tot el Pla de Lleida i a bona part de la demarcació de Girona, perquè es podrien batre rècords, insistim, amb facilitat als 40 graus. D'altra banda, Protecció Civil, que recomana que s'evitin en les pròximes hores i dies les activitats intenses a l'aire lliure durant les hores centrals. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Avui ha de fer més calor que ahir, o més o menys?
Més que ahir, 1 o 2 graus més que ahir, moltes comarques, sobretot interiors. A la costa s'hi fa no fa la mateixa temperatura, però amb més sensació de xafogor. Si ahir vam arribar pràcticament aquests 38 al Pla de Lleida, tant al Carràs com a Golmés, a la comarca veïna del Pla d'Urgell, doncs avui ja 39 a la terra ferma, a la capital, probablement a Lleida, s'arribi aquests 39 graus, si no, doncs a poques dècimes quedaran d'aquest valor ja de calor descontrolada, que anirà més entre demà i dimarts. Dimarts tocarem sostre, serà quan més calor farà a més comarques. Parlem d'una situació de calor descontrolada a l'interior. A la costa, en certs moments, és fàcil que s'arribi als 35 graus, per tant, calor molt forta, però sobretot terra endins, comarques de l'interior, les Terres de l'Ebre, del Pla de Lleida, Catalunya Central, també en valls del Prepirineu, com la Conca de Tremp, la vall del riu Segre i sobretot interior de Girona. Aquí entre dilluns i dimarts és on més calor farà i s'arribarà als 40 graus. Fins i tot amb certa facilitat dimarts a moltes comarques interiors ens podem trobar a mig matí ja 36, 37, 38 graus i a l'hora de dinar arribar a aquests 40, 41, potser 42 graus. Si arribem a aquests 42, 43, de manera, això sí, molt local a l'interior, estaríem parlant de xifres rècord des que es tenen dades a moltes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a veure si es bat aquest rècord o no absolut, que creiem, o si no hi arribem, doncs faltarà poc, esperem que no, perquè és una calor desorbitada, que està en 43,8 ara fa 4 anys, 43,8 al Carràs, al Segrià, però 43,6 Arter s'hi van quedar, doncs, a tocar, amb xafogor molt pesada. Serà la notícia, molta calor de dia, però també de nit, costarà molt descansar. Avui ja 24 al centre de Barcelona, 24 de mínima, probablement la matinada de dilluns a dimarts, i la de dimarts a dimecres no es baixi dels 26 o 27 graus a la capital catalana.
En tota la nit, 26-27 graus.
Segurament.
I això s'acaba dimarts?
S'acaba dimarts, es desinfla la temperatura dimecres, tot i que encara per sobre de la mitjana, i dijous, divendres, dissabte recuperaríem un ambient més normal, però atenció, entre dissabte i diumenge podríem tornar a pujar, sempre movent-nos per sobre de la mitjana, una cosa habitual als últims anys. Per tant, a les portes d'aquest pic de calor, insistim que es notarà més al Pla de Lleida, a la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre i a les comarques gironines.
Doncs advertència feta, gràcies Martí.
Fins ara.
Sobre aquest episodi de calor i per analitzar també l'augment de les temperatures, parlem a partir de les 10 a la subdirectora de Protecció Civil Imma Soler i també amb el paleoclimatòleg de la Universitat de Barcelona, Mariano Barrientos. Davant de situacions com aquesta, hi ha una cosa que s'ha d'insistir i reinsistir, que les administracions tenen en marxa els plans de refugis climàtics. Són aquests espais públics, que poden ser biblioteques o centres cívics, on la població més vulnerable es pot protegir de la calor. Precisament un dels col·lectius més sensibles a les altes temperatures són la gent gran. Doncs bé, atenció que a Vic aquest any s'han quedat sense centres cívics on poder anar. A la ciutat n'hi ha dos i a l'estiu sempre s'alternaven, és a dir, que quan un tancava l'altre quedava obert, i aquest any però els dos tanquen tot l'estiu. L'Ajuntament ha hagut de buscar alternatives, sobretot pensant en la gent més gran, Joan Torres.
Normalment, al mes d'agost, els casals cívics ja no organitzaven activitats, però sí que mantenien el servei de menjador i cafeteria obert. Això permetia a la gent gran continuar trobant-s'hi per passar l'estona. Tot i això, un problema en la licitació del servei ha provocat que els centres s'hagin quedat sense aquesta possibilitat. Per posar-hi remei, com a alternativa, l'Ajuntament de Vic posarà a disposició el restaurant d'una nova biblioteca i un bar, amb qui ha arribat a un acord i on oferirà àpats a preus més assequibles. Ho explica RAC1, la regidora de Benestar, Núria Homs.
Ja ens va passar l'any passat, això no és nou d'aquest any. L'any passat, al mes d'agost, també els dos casals tancats i sense servei de menjador. No ens vam poder anticipar aquest any, com que vèiem que la licitació del menjador encara no estava resolta, per tant, si tancaven els casals i tancaven els menjadors no hi eren, ens quedaríem sense recurs, vale? Ja ens vam anticipar.
L'Ajuntament calcula que hi ha entre 30 i 40 persones grans de la ciutat que faran servir aquests equipaments a l'agost. Més enllà de que puguin utilitzar-los com a refugis climàtics, hom ressalta la importància que els serveixin també perquè puguin sortir de casa i relacionar-se.
8:35, per cert, encara parlant d'altes temperatures i de la manera que té molta gent de refrescar-se, anem a les platges perquè hi va ser un dia negre. Negre a les platges. En les últimes 24 hores hi ha hagut fins a 3 morts per ofegaments. Un a Tarragona i dos a l'Alt Empordà. Una rosa és l'altra a Castelló d'Empúries, Adrià García.
Aquest últim estava dins l'aigua mentre la bandera era groga. Alguns banyistes van veure que l'home, de 55 anys, estava inconscient i el socorrista el va treure de l'aigua i va practicar-li maniobres de reanimació. Després els serveis d'emergència també van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. Poques hores més tard, a la platja del Miracle de Tarragona, s'ofegava un altre home, en aquest cas de 32 anys. Aquí també hi havia bandera groga i la situació ha estat pràcticament idèntica que en el primer cas. Cap a les 7 de la tarda també van trobar un home de 60 anys que ja era mort dins l'aigua. Amb aquestes 3 ja són 9 les víctimes mortals a les platges aquest any. A banda, una nena de 13 anys està ingressada perquè també es va ofegar en una platja d'Empúria Brava, l'Alt Empordà.
I ara que parlem de tota aquesta calor, malgrat aquesta calor, una notícia que no és dolenta, que és que les pluges de les últimes setmanes han permès a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ajornar uns mesos més, com a mínim fins al novembre, la possible entrada de la situació d'emergència per sequera a Catalunya. Ho recordareu, era que l'emergència es declarés al setembre, la possibilitat, o fins i tot a finals d'agost s'havia arribat a dir, el punt màxim de plans d'emergència, però fa temps que el nivell de pantans no para de créixer. De fet, en 30 dies els embassaments han sumat 5 punts més i han passat del 25 al 30%, Anna Salvador.
Ara mateix a Catalunya hi ha 495 pobles de les conques internes en situació d'excepcionalitat. Tenen prohibit regar parcs i jardins o utilitzar l'aigua per netejar els carrers. Amb el panorama de falta de pluja generalitzat, l'ACA preveia fer un pas més i declarar la fase d'emergència al sistema Ter Llobregat, que, per exemple, contempla restriccions en l'ús domèstic. Tot i això, el director de l'àrea d'abastament d'aigua de l'agència, Jordi Molist, diu a RAC1 que les pluges els han donat un respir.
Tenim un 5% més d'omplenat als embassaments, ubicats sobretot en el sistema Ter Llobregat, i en aquest sistema, doncs, aquesta entrada d'aigua ens permet allunyar uns mesos la possible entrada en emergència, que ara doncs, ja quedaria ajornada doncs, fins al mes de novembre.
Ara bé, l'ACA reconeix que controlaran més a més l'estat de les reserves a les zones on ha plogut menys. És el cas de Tarragona o l'Empordà.
De les restriccions d'aigua, doncs, que gràcies a les pluges no arriben al mes de setembre, tal com s'havia previst, però on s'han quedat sense aigua en les últimes hores és a Flix, a la Ribera d'Ebre, però no en aquest cas per la sequera, sinó perquè hi han detectat restes contaminades. Concretament han trobat un nivell elevat de bromodicolometà, un líquid perjudicial per la salut i també present presència d'un plaguicida. Les analítiques confirmades indiquen que l'aigua ara mateix no és apta per al consum humà i l'Ajuntament de Flix ha recomanat a la població que no en facin servir, ni per beure ni per cuinar, fins i tot reduir el temps de les dutxes, fer-ho en tot cas amb aigua freda. I tornant a la sequera, dèiem que les pluges han donat una mica d'aire als pantans i a aquesta situació de sequera molt severa que vivim a Catalunya, doncs el mateix passa també amb la previsió d'incendis forestals. En les pròximes hores que augmenta la temperatura, havíem de mirar com estava la situació també del risc d'incendis. Doncs bé, a TV3, el cap del grup d'actuacions forestals dels bombers, Marc Castellnou, diu que la previsió d'incendis ha deixat de ser catastròfica, però alerta que cal posar el focus als llocs on no ha plogut tant com parts de l'Empordà, les Terres de l'Ebre o el Garraf i el Penedès.
Estem en un punt relativament bo si ens comparem a com estàvem el mes de març i el mes d'abril. Però les pluges de maig i juny i incloses les de juliol ens han situat en una situació de calma. Bàsicament, la setmana de calor que entrem ara és una setmana on hi ha zones que encara no han rebut prou pluja, com són parts de l'Empordà, Garraf i Penedès especialment, i parts de l'interior de l'Ebre.
Doncs bé, tot i aquesta millora de la situació de sequera, encara hi ha sectors que necessitarien que rius i embassaments estiguessin més plens per poder desenvolupar la seva activitat amb normalitat. Per exemple, a Balaguer, avui se celebra l'últim dia de la Transsegre, que és una de les festes més emblemàtiques de Ponent, on els participants es fabriquen les seves pròpies barques i baixen pel riu, però aquest any, per causa de la sequera, no hi ha hagut baixada. Des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. Per fer les baixades es demana a la Che que alliberi aigua, un fet que des de l'organització han descartat per la sequera. I sense aquesta dotació d'aigua no és possible fer les baixades amb seguretat. N'ha parlat a RAC1, l'Aleix Burau, membre de l'organització.
Normalment, per fer el primer tram de baixada, com la segona, es sol·licita l'aigua a la conca hidrogràfica de l'Ebro perquè les barques puguin baixar més fluents i que no hi hagi obstruccions ni xocs i que els propis participants no hagin d'arrastrar les barques, perquè hi ha zones que des de l'embarcador de Camarasa fins al propi pantà és roca.
Tot i això, s'ha vetllat per no perdre l'essència i s'han mantingut els concerts de la nit, i avui a les 11 del matí tindrà lloc la petita Transsegre, la baixada infantil per un tram urbà del riu.
Cinc minuts i tres quarts de nou del matí. Mentrestant, la policia espanyola ha detingut un home a Logroño acusat d'haver assassinat la seva dona. Un altre crim masclista, això no és tot, perquè atenció que la policia el va detenir mentre intentava ofegar els seus fills al riu Ebre. De fet, segons apunten les primeres investigacions, ha estat un dels nens qui, després de fugir, avisava les autoritats.
A banda, diversos testimonis també van veure l'escena i van avisar la policia, que va poder detenir l'home mentre encara intentava ofegar els nens. Va ser en aquell moment quan l'agressor els va dir que al seu domicili podia haver la seva dona morta. Quan els agents van arribar a la casa, se la van trobar a terra dessagnada. Amb aquests ja són 25 els assassinats masclistes al conjunt de tot l'estat.
Mentrestant, ja hi ha 4 denúncies per abusos sexuals als Sanfermines, menys de 3 dies després que hagi començat la festa Pamplona. El primer dia es van interposar 2 denúncies, ahir 2 més.
Almenys un dels 4 està detinguts per agredir una menor d'edat. Ara bé, la Junta Local de Protecció Civil assegura que la gran majoria de denúncies aquests primers dies han estat per delictes de furts i han celebrat que s'hagi registrat un descens del 34% de denúncies respecte a les dades del 2019, l'últim any en què els Sanfermins es van fer amb normalitat.
Ah, per cert, que hi ha hagut l'encierro avui, com és habitual, que ha durat una mica menys de 3 minuts. És la durada més llarga que s'ha registrat des de divendres van començar els encierros dels Sanfermins, i pel que fa al balanç de ferits, segons el primer informe provisional de la Creu Roja, de moment hi ha 5 traslladats a urgències, dels quals només un seria per un cop de banya. Fonts sanitàries apunten que el pacient hauria rebut una cornada al braç esquerre, però que ja es troba fora de perill. La resta de tesos han patit contusions i encara hi ha un parell de casos pendents de valoració. 3 minuts i 3 quarts de 9. I encara en plana de successos, investiguen l'incendi d'una casa de colònies a Vallgorguina, al Vallès Oriental, d'on ahir es van haver d'evacuar 170 menors.
La teulada es va esfondrar, devastada per les flames, però ningú va prendre mal. Quan hi van arribar els bombers, de fet, tota la canalla estava sana i estàlvia. Hi van estar treballant 9 dotacions. Ara s'investiga la causa del foc. Només se sap que es va originar a la planta baixa.
I espectacular detenció dels Mossos a la platja del Fòrum, a Barcelona.
Sí, ahir van detenir un home que intentava fugir dels agents nedant mar endins davant la sorpresa dels testimonis. Segons les primeres informacions policials, es tractaria d'un lladre que havia robat a un banyista i a qui haurien vist diverses persones. Quan la policia va arribar, l'home es va atrinxerar a l'espigó i va atacar els Mossos a pedrades. Tot i així, no van trigar a arrestar-lo.
I de conseqüències de robatoris, detenció a Empúria Brava, a l'Empordà, busquen dos lladres que han apunyalat un jove per robar-li el mòbil.
Va ser ahir a plena llum del dia, a quarts d'11 del matí, a l'Aeroclub, en un no poder prendre-li el telèfon, el van atacar amb arma blanca i ara el jove està greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els agressors, però, continuen fugits.
I, finalment, a Granollers, tres joves que van llançar pedres contra una furgoneta dels Mossos a les protestes de l'1 d'octubre han estat condemnats a 3 anys de presó.
Són culpables d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. En canvi, se'ls ha absolt de desordres públics perquè no s'ha pogut provar que fessin barricades o cremessin contenidors. Alerta Solidària ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Considera que s'han ignorat bona part de les al·legacions de la defensa.
Fraguem 3:45 del matí. Atenció amb aquestes dades. 4 de cada 10 conductors o vianants que van morir l'any passat en accidents de trànsit, 4 de 10, havien consumit drogues o alcohol. Són xifres del Servei Català de Trànsit amb una anàlisi de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. De les 218 víctimes mortals, més de la meitat eren homes que conduïen un cotxe.
La meitat de les víctimes tenen entre 30 i 39 anys. L'alcohol continua sent la principal causa de les morts a les carreteres, amb gairebé 3 de cada 10 víctimes, una xifra que es manté respecte a les dades registrades del 2021. Per contra, el percentatge de conductors morts sota els efectes de les drogues ha baixat del 27 al 19%.
I vinculat encara a la mobilitat, avui, que sapigueu, primer que ahir a la tarda va haver-hi precisament al nus de la Trinitat un cotxe volcat en un accident que va acabar afectant 4 vehicles més, accident molt aparatós però que no va deixar víctimes ni ferits greus, però encara, com dèiem, vinculat a la mobilitat, si avui heu de circular per la Ronda Litoral, sapigueu que està tallada en 2 punts fins al migdia per tasques de pavimentació entre la sortida 26 i 27 en sentit nus de la Trinitat. També s'estan fent obres a la C58 en el seu enllaç amb la Ronda de Dalt sentit Montgat i, per tant, també hi ha afectacions en diversos trams. Ahir va haver-hi aglomeracions al llarg de tot el matí també per diverses vies de sortida cap a la costa. 3:45 del matí, en plana esportiva. Una de les notícies de la jornada i que, a més, és la imatge bona part de les portades de la premsa és el nou fitxatge del Barça. El Barça ja ha tancat el jove davanter brasiler Vitor Roque. Una de les grans promeses del futbol brasiler serà blaugrana fins al 2029.
Alex Santana para Vitor Bueno. Fatiou pro Matson, que bola, o toque, Vitor, empate, Vitor Roque! Gol!
Així narren al Brasil un dels gols d'aquest davanter de 18 anys, Vitor Roque, que ahir ja signava, Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
El seu contracte amb el Barça, i avui està previst que s'anunciï oficialment com el tercer reforç de l'equip d'aquest estiu, tot i que no se sap si s'incorpora immediatament o d'aquí uns mesos.
No, exacte, notícia que ha avançat a Mundo Deportivo. El Barça ja ha tancat l'acord amb l'Atlético Paranaense pel traspàs del jugador a canvi de 30 milions d'euros fixes i uns altres 31 de variables. Una operació que feia setmanes que es negociava i que s'ha accelerat per l'interès que altres clubs han mostrat per fer-se amb el jugador. Vitor Roque, això sí, està previst, en principi, la intenció és que no s'incorpori al Barça fins al mercat d'hivern. Aquest és el pacte al qual haurien arribat els dos clubs, i al Barça ja li va bé perquè així té temps perquè marxin jugadors que alliberaran massa salarial, i a l'Atlético Paranaense, evidentment no cal ni dir-ho perquè la Lliga al Brasil és d'any natural i per tant ara mateix estan a mitja temporada, són, per cert, descens a la classificació, i Vitor Roque els ha marcat 15 gols i els ha repartit 6 assistències en 30 partits. L'entrenador que va fer debutar Vitor Roque amb la selecció brasilera, Ramon Menezes, ha assegurat al Tu Diràs que el Barça s'emporta un gran jugador.
Olhando, né, observando esse atleta.
És un jugador molt fort físicament, intel·ligentíssim per jugar i per atacar l'espai, i a més també ajuda molt en fase defensiva. Quan va començar a venir a mi, jo l'utilitzava com a extrem, també per la dreta. Després també jugava per dins com a davanter centre, i en aquesta posició és on estic segur que encaixarà i s'adapta millor, perquè, com he dit, és un jugador amb molta velocitat, molta presència i que ataca molt bé els espais.
Que ataca molto bene l'espacio.
Menezes també assenyala, això sí que cal ser prudent, perquè normalment, diu, els futbolistes que surten de la Lliga Brasilera cap a Europa necessiten un temps d'adaptació.
Vitor Roque, per tant, és el tercer fitxatge del Barça, fitxatge que ha de ser un dels il·lusionants d'aquest mercat d'estiu, a les portes que l'equip blaugrana comenci demà mateix ja la pretemporada.
Sí, encara sense el brasiler, insistim, i també sense els internacionals que van acabar més tard la temporada i que tenen una setmana més de vacances, però en qualsevol cas, demà, primer dia de feina del Barça 2023-2024, 2024, a les ordres de Xavi, en una primera setmana i mitja que l'equip treballarà a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de marxar a la gira pels Estats Units. Allà, recordem, disputarà els primers amistosos contra la Juventus el dia 22, contra l'Arsenal el 26, contra el Madrid el 29, és a dir, d'aquí a 20 dies ja tenim el primer clàssic de la temporada, encara que sigui amistós, i finalment contra el Milan l'1 d'agost.
Doncs aquest clàssic es produirà quan el Madrid també ha d'arrencar ja pretemporada, també ho farà el Girona, el Madrid pendent de Kylian Mbappé, un cop més, el fitxatge galàctic que fa tant temps que vol i que en les últimes hores és notícia perquè ha posat encara més llenya al foc per mirar de forçar la seva sortida del Paris Saint-Germain.
Sí, en una entrevista conjunta amb els mitjans francesos, l'equip i France Football, Mbappé va dir que el PSG és un club que divideix i que jugar allà no l'ajuda gens de cara a guanyar la pilota d'or. Unes declaracions que, evidentment, no han agradat gens al club, s'ho han pres com un insult i, de fet, han esborrat el davanter de les imatges amb les quals promocionen la seva gira pel Japó. A més, segons Sky Sports, 6 jugadors de l'equip haurien trucat al president Nasser Al-Khelaifi per reclamar-li que, vaja, que parti el jugador de l'equip. Recordem que Mbappé té contracte fins a l'estiu de l'any que ve i el club el força o bé a marxar ara o bé a renovar el seu contracte, perquè, evidentment, no vol que se'n vagi sense que el Madrid passi per caixa.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. I una de les imatges de les últimes hores és el comiat d'un dels grans, Elton John, que passa la història, ha fet ja aquesta nit passada el seu últim concert després de 60 anys de carrera d'himnes incontestables. And you can tell everybody. Elton John, que va tancar la seva gira de comiat al Farewell Yellow Brick Road amb una actuació a l'estadi Tele 2 Arena d'Estocolm, l'últim concert de la història d'Elton John a Estocolm. Amb aquest concert es retira dels escenaris a l'edat de 76 anys. Ahir va aparèixer amb una de les seves habituals americanes de lluentons, amb les seves ulleres característiques, i així s'acomiadava finalment dels seus seguidors. I want to go away for a while, but I want to pay tribute to these musicians and singers. I dedicate this song to all of you. I can't lie, no more of your darling. Així cantava el Don't Let the Sun Go Down On Me, l'última cançó, diu, me'n vaig una estona, i feia un homenatge als músics que l'han acompanyat aquests anys. L'espectacle també ha comptat amb amics, el grup Coldplay, amb qui han tocat la cançó Rocketman, així homenatjava Chris Martin, el llegat d'Elton John. We just love you so much. We're so grateful for everything you've done for us, everything you've done for the AIDS Foundation, every time you've been kind to anybody, everything you've done for LGBTQ, everything you've done for fashion and eyewear. Aquest és Chris Martin acomiadant també Elton John des de l'escenari d'Estocolm. 40 discos a les esquenes, 60 anys de carrera, Elton John convertit en un dels grans, 10 grans compositors vius de la història del pop. 9 minuts i arribarem a les 9 del matí, i mentrestant encara en plana musical, aquesta nit ha tancat també el Cruïlla, tanca una edició de Somni amb Antònia Font i amb Placebo com a principals caps de cartell. Així sonava el concert de Placebo, el festival barceloní que va acomiadar-se ahir després de 4 dies de programació, consolidant-se com una de les cites imprescindibles de l'estiu barceloní. També Antònia Font va donar el tret de sortida a una jornada que es va omplir de rock de la mà dels britànics, que estem sentint ara mateix, Maria Cusó.
En ple debat sobre el futur dels macrofestivals, sembla que el Cruïlla ha trobat la fórmula que connecta amb el públic local. Ho diuen les dades, el 97% del públic d'aquests últims dies és català. Durant 4 dies, el Cruïlla ha transitat pels ritmes urbans, la música llatina, el rock, i ahir va connectar amb la nostàlgia i l'esperit estiuenc. Antònia Font va obrir l'escenari principal amb un concert d'hora i mitja molt centrat en el seu últim treball, Un minut estroboscòpica, i davant un públic molt familiar. Ara bé, els mallorquins van fer embogir literalment el fòrum amb un últim quart d'hora farcit d'èxits com Alegria, Calgary 88 o Guayea. El rock va arribar de la mà de l'Eiva, que va congregar milers de fidels al ritme d'Estrella Polar o Guerra Mundial, i va arribar al seu clímax màxim amb Placebo, Amaya i la seva psicodèlia amb Brilli Brilli, el pop preciosista de Pau Vallvé o Su, acompanyada de Carlos Sandnes, van acabar de farcir un dia que va tancar amb Stay Home Us, amb un directe potentíssim que demostra que fa temps que han deixat enrere la pandèmia.
Ha tancat el Cruïlla, gràcies Maria, amb xifres molt altes, 76.000 entrades venudes, 4.000 més que l'any passat, i amb la satisfacció de complir somnis. Com explicava Jordi Herreruela, el director del festival, a RAC1, el Cruïlla ha apostat per un model, diu, diferent.
Tenim el festival que havíem somiat fer. Diu, un festival amb una bona programació musical, però en un dels factors és com es gaudeix del festival. L'amabilitat, l'espai... El 90% del nostre públic és de la província de Barcelona. Hi ha com un 7% de la resta de Catalunya i un 3% de la resta de l'Estat. Aquest públic local es comporta amb un civisme excel·lent.
I entre les assignatures Teatres Pendents diu el festival es compromet a millorar la mobilitat, malgrat reconeix que no pot fer sol, que necessita col·laboració de l'Ajuntament, i reconeix que aquest any els han perjudicat les obres, que no es van anunciar en prou marge de temps. Per cert, la setmana que ve ja es posen a la venda les entrades del Cruïlla del 2024, que es farà de l'11 al 13 de juliol. 7 minuts i les 9, i en plana internacional, atenció que França ha decidit prohibir la venda de material pirotècnic per la festa nacional del 14 de juliol, això és la setmana que ve, pel temor que reactivin els aldarulls. Ho ha anunciat la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, en una entrevista al diari Le Parisien, on justifica la seva decisió perquè diu que el govern vol protegir els francesos en el que consideren que són dos dies sensibles. Avui mateix es publicarà el decret que reserva la venda de material pirotècnic només als professionals que organitzen els focs artificials per la diada del 14 de juliol. Tot plegat quan, precisament ahir, va revifar una mica l'atenció als carrers de París per una nova mobilització que, tot i que aliena la mort del jove de 17 anys, de Nael, hi estava molt relacionada. En aquest cas era una marxa en memòria d'Adama Traoré, un jove negre de 24 anys que va morir el 2016 després de ser detingut també per la policia francesa. Les autoritats del país havien prohibit la manifestació, però finalment es va fer sota custòdia policial amb la presència d'unes 2.000 persones i també alguns aldarulls. I encara en plana internacional, Espanya s'ha sumat a la llista de països de l'OTAN que giren l'esquena a la decisió de Joe Biden d'enviar bombes de dispersió a Ucraïna, un armament prohibit en un centenar de països pel risc que té al damunt de la població civil. En les últimes hores, la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, s'ha desmarcat de la decisió de Washington, tot i no entrar en conflicte amb els Estats Units.
Robles diu que no ho veig en cap cas a l'estratègia de l'OTAN i que, tot i que sigui en la legítima defensa d'Ucraïna, no tot s'hi val.
Estamos en contra de enviar bombas de racimo e insisto, esa es una decisión que toma un país soberano al que respetamos, pero no es una decisión de OTAN. España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, pero tiene también un compromiso firme en que determinadas armas, determinadas bombas no se pueden entregar en ningún caso.
Altres països com el Regne Unit, Canadà o Nova Zelanda que s'han oposat públicament a aquest enviament. També ho han fet organitzacions com l'ONU o l'ONG Human Rights Watch que demanen que no s'utilitzin aquestes armes. Asseguren que poden matar i mutilar persones anys després perquè si no exploten al moment es transformen en mines antipersones.
Una guerra, la d'Ucraïna, que hi ha deixat 38.000 morts a Rússia en les seves tropes, 17.000 a la banda ucraïnesa, tot i que es creu que aquestes que són xifres oficials poden ser molt superiors. Oficialment s'han comptabilitzat ja també prop de 9.000 civils morts en més d'un any de guerra. 5 minuts i les 9. El nou govern de Jaume Collboni a Barcelona vol fer que els nous tanatoris que es construeixin a la ciutat siguin com a mínim a 10 minuts a peu dels cementiris. És el nou pla especial urbanístic sobre equipaments funeraris que també contempla que els futurs equipaments siguin de mida petita i mitjana, amb màxim de 6 sales de vetlla, mínim de 2. La nova mesura busca minimitzar l'impacte d'aquests edificis en el dia a dia de Barcelona per evitar situacions com la que va haver-hi amb el polèmic tanatori de Sants, que s'inaugurarà el 13 de juliol i que s'ha construït on abans hi havia un parc de boles infantil.
A banda de la proximitat amb els cementiris, no es podran construir dos tanatoris a menys de 300 metres l'un respecte a l'altre. Aquesta regulació exclou aquells projectes que ja han iniciat algun tràmit urbanístic. Amb aquestes condicions, la previsió és que la capacitat de nous equipaments funeraris a la ciutat sigui d'entre un i un 3 de nous per cada cementiri.
I encara en plana municipal, avui llegim també el Punt Avui que el govern de Collboni vol mantenir la policia espanyola a la Via Laietana. El diari apunta que d'aquesta manera trontolla el futur del projecte que es volia fer de Memorial Democràtic. L'anterior govern havia dit que es col·locaria allà on hi ha la prefectura i que, per tant, aquesta hauria de tancar per d'ara, però des de la nova regidoria de Memòria Democràtica diuen que les dues coses encara poden conviure al mateix lloc. I encara sobre Barcelona, atenció, avui, que llegim al Vivir de la Vanguardia un reportatge curiós, que és que diuen que la sobrealimentació ha permès que els coloms a Barcelona hagin perdut el respecte a la gent. Diu que són més incauts, arrogants i fins i tot diu ximples, que anys enrere. Són aquests ocells que tenen accés molt fàcil al menjar, sigui pel que li dona la gent o per les restes que es troben a les terrasses. Segons el cap d'investigació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Joan Carles Senar, aquesta situació ha alterat la selecció natural de l'espècie, de manera que ja no només sobreviuen els més ben preparats, els més llestos, sinó que també viuen els més mandrosos. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, la població de coloms a la ciutat oscil·la entre 1.300 i 1.700 per metre quadrat. Sembla una barbaritat de xifra. 3 minuts i les 9 del matí. Un parell de punts més abans de la resta de la cultura i us explicam que Catalunya confia aconseguir la milionària inversió en microxips de la multinacional nord-americana Broadcom a l'Estat. El diari ara apuntava en aquest sentit a partir de fonts del sector. Doncs bé, segons llegim avui a La Vanguardia, efectivament Catalunya es troba entre les quatre comunitats finalistes.
Les altres tres són el País Valencià, Andalusia i Castilla-La Manxa. Aquesta disputa recorda el que es va viure fa tot just un parell d'anys amb la macrofàbrica de bateries del grup Volkswagen. Aleshores, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, va sorprendre quan va dir que la inversió es faria a prop de Martorell, la seu industrial de Seat. Finalment, la fàbrica es va construir a Sagunt, al País Valencià, o sigui, a més de 300 quilòmetres de Martorell.
I parlant de l'administració, ahir ho vam comprovar també en directe, absoluta normalitat a la segona tanda d'oposicions per ser funcionari de la Generalitat. Ahir es van repetir algunes de les proves, ja no queda ni rastre del caos que es va viure fa dos mesos. L'organització diu que aquest cop tot ha anat sobre rodes, que 7.500 persones de les 10.000 que s'esperaven van poder fer els exàmens. Aquest cop la Generalitat es va curar en salut destinant prop d'un miler de persones per controlar que no hi haguessin incidències. Allà hi era el Jordi Casals.
Entre aquest cap de setmana i l'anterior han estat 50.000 els aspirants que s'han presentat a les oposicions. De tota manera, no han estat els únics que es posaven a prova, perquè l'atenció també estava posada en l'organització després del caos de la primera convocatòria. En aquest sentit, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, assegurava que tot s'havia desenvolupat amb normalitat.
Aquest superdissabte en el qual hem reunit 9.500 persones aspirants que estaven convocades, d'aquestes el 78% finalment s'han presentat, per tant, una xifra, un percentatge doncs molt important, i destacar doncs que tota la jornada s'ha desenvolupat amb exemplaritat i sense cap incidència.
Aquesta vegada les proves van començar amb més nervis del normal, perquè a banda dels que ja van implícits en unes proves com aquestes, s'hi havia de sumar el fet de presentar-s'hi per segona vegada en dos mesos. L'altre problema va ser la calor. En feia molta i el tribunal va prohibir l'ús de ventalls a les aules.
Senyals horaris de les 9 del matí.